Sintonitza Obert per Vacances.
I ara passen 3 minuts a les 10 del matí. Continuem en directe a l'Obert per Vacances a la teva ràdio local. Avui es commemora el Dia Mundial de la Síndrome de Sjögren, una malaltia autoimmune força desconeguda, però que afecta milers de persones al nostre país, sobretot a dones. És una patologia crònica que pot semblar lleu, però que impacta molt en la qualitat de vida. Provoca sequedat a ulls i boca, fatiga extrema i altres complicacions que poden arribar a ser greus. Per entendre millor com es viu amb aquesta malaltia i conèixer una d'aquestes històries en primera persona, connectem ara amb en Víctor Asensio García del Prat Ràdio. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Manel. Primer de tot, dir-te que, tot i que jo mateix faig una culpa, t'he posat el guió Síndrome de Sjögren, ens comenta la nostra convidada, a qui ara saludarem, que actualment n'hi hauríem de dir malaltia de Sjögren. Mm-hmm. És una de les lluites que està fent aquesta associació perquè reconegui aquesta, fins ara, síndrome com a malaltia. Per tant, feta aquesta mea culpa, continuem
estem
amb aquesta
entrevista. Estem per això, justament, Víctor, per aprendre també mentre ho expliquem.
Per visibilitzar, correcte, i visibilitzar també coses com aquestes. Doncs som a la piscina municipal del complex esportiu municipal del Prat, el Sagnier. Estem fora, no som dins, perquè ara mateix hi ha una classe de Quagim, llavors no podríem fer aquesta entrevista, però en tot cas som aquí per un motiu, i és que ens acompanya la Raquel Borrallo. Ella és una pratenca que conviu des de fa anys amb aquesta malaltia de Sjögren i que fa activitat física a l'aigua per prescripció mèdica. Raquel, moltes gràcies per voler compartir la teva experiència amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
Doncs ara el Manel ens explicava per sobre què és aquesta malaltia de Sjögren, però concretament aquestes afectacions, aquestes mucoses, aquesta sequedat, com afecta els i les pacients?
Bueno, doncs tens molta sequedat als ulls, a la boca, al tracte urinari, a la vagina, a l'estómac, llavors doncs clar, tot això fa que tu no et trobis bé de salut. O sigui, es pensa que el Sjögren només és sequedat ocular i bucal i no és així, és el que una mica volem visibilitzar.
Mm-hmm. En aquest cas, com vas viure tu des del moment en què et van diagnosticar aquesta malaltia? Imagino que és una cosa progressiva, però com ho vius tu això i com comences a notar aquests primers símptomes?
Bueno, jo portava com, això fa un any justament que em van diagnosticar, però sí que portava com 2 o 3 anys anteriors trobant-me molt malament. Malament vull dir amb febre quasi cada mes, em van diagnosticar de colon irritable perquè t'afecta també molt tot el que és el sistema digestiu. Llavors jo anava al metge quasi cada mes en trobant-me molt malament, amb amigdalitis, i em deien, bueno, és que tens un nen normal en edat escolar, doncs t'enganxa els virus. Fins que finalment em fan l'analítica més completa i tal, i em descobreixen que tinc Sjögren. Quan em diagnostiquen, jo com soc una persona molt curiosa, jo ja havia anat llegint una mica que podia tenir això, però és veritat que em vaig esperar a confirmar-ho. Llavors, bueno, pues clar, primer et dona com una galleda d'aigua freda, però després jo soc una persona molt positiva i és, vinga, què puc fer perquè això no em venci, no?
Raquel, des que et van diagnosticar amb aquesta doncs, malaltia que ara explicàvem, has hagut de deixar de fer alguna cosa que abans sí que podies fer i ara ja no pots fer, o si més no, no pots fer com abans?
Sí, bueno, clar, t'afecta molt el dia a dia, perquè a part tenim com un esgotament extrem bastant important. Jo he deixat de treballar, bueno, he deixat no, estic de baixa, porto un any i segurament m'incorporaré de nou a la feina, perquè el que volem és portar una vida normal, però clar, imagineu-vos el pitjor dia que us heu trobat a la vostra vida, doncs això cada dia, amb un esgotament bastant important, de vegades també la son es veu alterada perquè ens aixequem moltes vegades al lavabo i llavors no dors bé, encara que dormis bé tenint un esgotament que no millora inclús dormint bé, tens molts dolors intestinals, moltes vegades els ulls, la boca, o sigui, et trobes molt malament, tens molta inflamació, dolor articular, muscular, llavors jo intento, clar que moltes vegades quan hi ha trobades socials o el que sigui, jo valoro molt si puc anar o no, perquè jo m'he hagut de baixar del metro i fer mitja volta perquè m'he trobat malament. Llavors tu intentes portar una vida normal, però de vegades no es pot.
Clar, això, em pregunto, emocionalment això t'ha d'afectar? Perquè a més imagino que és difícil també entendre per una persona que no pateix aquesta malaltia entendre aquests símptomes. Són una varietat de símptomes molt amplis, normalment doncs, no té un efecte visual que puguis dir que aquesta persona té una malaltia i potser costa una mica entendre. No sé si també per manca de coneixement t'has trobat també amb incomprensió i això com t'ha afectat emocionalment?
Totalment. Sempre amb la gent que t'estima i ho sap sempre et pregunta de molt bon rotllo, què, ja estàs millor? I tu vols dir, sí, ja estic millor, però hem d'entendre que aquesta malaltia no té cura. Llavors tu has de conviure amb això, si et cuides, que després ho parlarem, doncs pots controlar una miqueta millor els símptomes. Però clar, t'afecta i moltes vegades el que ens queixem els pacients de Sjögren és que se'ns tracta el millor com a pacients psiquiàtrics o psicològics i hem d'entendre que a lo millor acabes una mica deprimida o amb ansietat per lo malament que et trobes i per lo poc compreses que moltes vegades ens sentim, de vegades per la pròpia societat i moltes vegades pels propis professionals de la salut, que et diuen, bueno, amb això has de tirar endavant, has de viure sempre amb això, i jo crec que és que no s'acaba, molts metges sí que la coneixen molt bé, i dono gràcies als que estan actualitzats, però d'altres només es pensen que s'ha quedat bucal i ocular. Llavors, lluitem una mica per donar visibilitat a tot això.
Raquel, ara que saps el que tens i que l'has pogut posar nom a aquesta malaltia, quin tipus de tractament has de seguir en el teu dia a dia? Què és el que has de fer?
Sí, el tractament que jo segueixo i que normalment et donen generalment és la hidroxicloroquina, que és la medicació que es donava als pacients amb la Covid i que és una medicació que es donava per la malària també. És a dir, no té tractament aquesta malaltia, no tenim un tractament únic per la malaltia. Sí que podem dir que s'han començat molts estudis, gràcies a Déu, jo estic en un d'ells a l'Hospital Vall d'Hebron, tot i que el meu hospital de referència és Bellvitge, i llavors jo el que estic prenent és el Dolquine, porto quasi un any, i us puc dir que no noto una gran millora, que és el que li vaig comentar al reumatòleg. Però sí que importa molt l'estil de vida que pugui ajudar a millorar la teva qualitat de vida.
Una de les teràpies o una de les formes que també teniu les pacients, i dic pacients en femení perquè la majoria sou dones, és també fer doncs, gimnàs a l'aigua, no? I per això estàvem avui aquí a la piscina, al Sagnier. Com t'ajuda tu aquesta teràpia?
Sí, en general, bueno, 9 de cada 10 pacients són dones, i sí, en general no importa tant l'aigua, sinó que facis esport en general. Si pot ser exercici de força, perfecte, i si pot ser... jo faig l'aquagym perquè no t'impacta. És veritat que has de fer esport que sigui suau, però intentar fer-ho cada dia perquè puguis... Hem de pensar que estem esgotades. Llavors, jo vinc aquí, no vindria si escoltés el meu esgotament, però vinc i és veritat que m'agrada molt, t'ajuda a tot, a estar més tonificada i a l'estat d'ànim doncs, també. O sigui que gràcies a tots els professionals que fan possible aquestes classes, no? El Sagnier en especial ara.
Raquel, aquesta malaltia és molt poc coneguda, però de fet afecta unes 150.000 persones a tot l'estat espanyol, com dèiem al principi, la majoria dones, i segurament molta gent que ens està escoltant ara doncs, ho està coneixent. No sé si has pogut contactar o s'han posat en contacte amb tu altres persones que també la pateixen, i no sé si també ajuda el fet de crear una mica de comunitat.
Sí, hi ha l'Associació Espanyola de Sjögren, que jo vaig trobar ràpidament quan em van diagnosticar, com us deia abans, vaig dir, vinga, a veure què puc fer, i de seguida et surt, poses a Google o al buscador que sigui, i et surt l'associació, que avui fan 30 anys, és l'Associació Espanyola de Sjögren, i tinc que donar-los les gràcies perquè hi ha un grup de WhatsApp que et donen entrada de seguida, que et fas sòcia, si vols, evidentment, i aquí doncs hi ha pacients de tota Espanya, i la veritat que ha estat la millor ajuda, perquè és que com totes ens trobem més o menys igual, és veritat que totes de vegades cada cas és un món i s'ha d'estudiar personalment, però hem compartit i hem descobert molts símptomes que pertanyen a la malaltia. Avui estan a Madrid a una jornada celebrant el Dia Mundial amb professionals de la salut i amb pacients. O sigui que els dono les gràcies a l'associació.
I amb aquesta visibilitat i aquest coneixement tant mèdic com social que ha de tenir la societat respecte a aquesta malaltia, què és el que creus que podríem fer entre tots plegats per ajudar una miqueta les persones que patiu aquesta malaltia?
bueno, llegir sobre ella una mica, no? Llegir sobre ella, que els professionals de la salut, si us plau, també doncs s'empapin una mica d'ella. Per exemple, a mi de vegades, amb la baixa que estic, quan m'han trucat de la mútua, ni coneixen la malaltia. Llavors, clar, ho trobo molt greu, no? Que professionals de la salut no la coneguin. Llavors, doncs, crec que per poder-nos atendre és important. Sí que hi ha una xarxa que aquest any la lidera precisament Belvitge, el doctor Narváez de reumatologia, i en aquesta xarxa doncs, et poden com assessorar els metges que no la coneixen. Per tant, recursos n'hi ha. Però demanem això i que si algun pacient o alguna persona que ens estigui escoltant s'identifica amb aquests símptomes, doncs com es triga la malaltia entre 7 i 10 anys en diagnosticar-se, doncs que pugui parlar amb el seu metge.
Deia el Manel al principi que aquesta malaltia afecta unes 120.000 persones a tot l'estat espanyol, al voltant del 80% són dones i la majoria són de mitjana edat, però no vol dir que aquesta malaltia sigui exclusivament de dones de mitjana edat, sinó que moltes vegades, com deies també apuntaves tu, Raquel, costa molt detectar aquests símptomes i fins a 7 anys de diagnòstic per trobar la malaltia, doncs evidentment fa que les estadístiques vagin cada cop més endarrere. No sé si tens algun consell per gent jove que pugui tenir algun símptoma o per persones que sentin que poden patir aquesta malaltia, com poden agilitzar aquest procés?
Doncs això, escoltar-se una mica, clar, perquè penses, jo em pensava que tenia alguna malaltia greu perquè em trobava tan malament, jo no desconeixia que existia també aquesta malaltia, llavors res, escoltar-se el cos i no ignorar aquests símptomes, no? Sinó realment parlar amb el teu metge i que et faci un bon estudi i insistir. És veritat que ajuda molt una analítica dels anticossos antinuclears amb altres proves també i amb la història clínica, que és el que dona positiu a la malaltia, però s'ha d'insistir molt, perquè a mi mateixa el reumatòleg em va dir, això no, la meva doctora de capçalera va escriure al reumatòleg i va dir, no, això no és cap problema reumatològic, vull dir que vaig estar temps com dient, em continuo trobant malament, fins que m'ho van trobar. Llavors s'ha d'insistir molt. Escolteu el vostre cos, al final cada persona, com deia el meu pare sempre, som el nostre propi metge, escolteu el vostre cos, els vostres símptomes, i si no us trobeu bé, insistiu amb els vostres professionals mèdics.
Doncs amb aquest missatge, escoltar el nostre cos i, lògicament, si no ens trobem bé, anar al metge també, doncs, perquè ens ajudin a posar nom també doncs, a aquestes dolències, a aquestes malalties. Moltes gràcies, Raquel, per la teva generositat i per posar veu també a aquesta realitat que segurament no està tan visibilitzada com hauria, però justament programes com el nostre doncs, tenim també la responsabilitat doncs, d'explicar-ho i de comptar amb testimonis com el teu. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per donar visibilitat a aquesta malaltia. Gràcies.
Gràcies i també al company Víctor Asensio García del Prat Ràdio per acompanyar-nos avui des del SEM Sagnier. Fins la propera, Víctor.
Que vagi molt bé.
I ara ens passem un minut d'un quart d'11 del matí, moment a l'Obert per Vacances del Geni. Figura el viatge a través de les pàgines de la història amb el Saïd Esbai, la Laia Regincós i el Josep Puig. Avui, Aurora Bertrana, aquella dona filla de Prudenci Bertrana i a vegades batejada com a Imprudència.
Benvinguts a Geni i Figura, el vostre viatge sonor per la història que no surt sempre als llibres, però que val la pena redescobrir. Avui encenem el micròfon per una dona que ho tenia tot per ser llegida i que, tot i això, massa sovint va ser silenciada. Parlem d'Aurora Bertrana, música, escriptora, viatgera, feminista, avant la letra i també, en aquest cas, eterna outsider. Una dona que va tocar el violoncel en cabarets suïssos, que va escriure sobre la sensualitat i la vida a Oceania, que va parlar d'amor, de guerra, de llibertat, quan encara no tocava fer-ho. Per posar-nos en context, comptem amb el nostre guia habitual, Josep Puig i Costa, historiador i arqueòleg que ja coneix, vaja, bastantes coses o bastantes més que jo. Josep, benvingut.
Gràcies, Sid.
I per fer el safareig del bo, com sempre, literari, també vital, tenim amb nosaltres Laia Regincós, directora de La Geminada, editora valenta i gran defensora també de recuperar veus com la de l'Aurora. Laia, gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, si haguéssim de definir amb una paraula l'inconmensurable personatge d'Aurora Bertrana...
Jo diria Imprudència, que és un sobrenom que es va guanyar molt bé, Imprudència Bertrana.
Jo diria que és com intrèpida, tintinesca, perquè al final la seva vida és un compendi d'aventures, també una desventura, però bé, en general és com molt, no sé, molt pintoresc fins i tot.
Escolta'm una cosa, Imprudència, em sembla que distava bastant una miqueta dels marcs mentals del seu pare.
Exactament. Aurora Bertrana era filla de Prudenci Bertrana, que jo cada vegada sóc més reàcia a dir-ho, però per posar context està bé. I de fet jo crec que és una llosa que potser fins i tot a ella li va pesar massa. Però com que era tan diferent del seu pare, tan aventurera, tan intrèpida també, exacte com ara deia en Josep, es va guanyar aquest sobrenom d'Imprudència i jo crec que està molt ben trobat, si més no.
Tintinesca, perquè em sembla, Josep, que vaja, té
sí,
capítols
que al final va estar voltant per la Seca i la Meca, perquè va estar fent d'etnògrafa per les illes de la Polinèsia, per tots els racons de l'imperi francès, i això, també va estar al Marroc...
Sola.
Sí, va anar sola al Marroc, després de renyir amb el seu home, no? O abans?
Sí, no, i de fet, quan va estar al Marroc, precisament el que es deia abans, que la van acusar d'espia, perquè era molt estrany que una tia se n'anés sola amb una càmera de fotos per fotografiar i estudiar la vida de les dones musulmanes, sola, o sigui.
De fet, us anava a preguntar, bueno, Laia, sobretot tu saps això, que el pare no volia gaire que seguís els seus passos, de fet, al contrari, ella en aquest cas volia que ella fos violoncel·lista i punt.
Sí, de fet, jo crec que va ser una via de sortida, és a dir, vale, la nena en vol ser artista, escriptora no, perquè no et guanyaràs mai bé la vida, vés-te'n cap a Barcelona i vés a estudiar música, i se'n va anar a viure a casa de la Carme Carr, una altra dona increïble, i va ser com la seva protegida, diguéssim, i va estar estudiant allà, llavors va guanyar una beca per anar-se'n cap a Suïssa a seguir estudiant música, i allà doncs, va fundar un trio de jazz només de dones, i tocaven en hotels i resorts i així per la gent rica, diguem-ne, i així es guanyava uns quants clarons.
Per fer pasta, al final.
Sí.
I una veu bastant silenciada, en el seu moment, tot i que, bueno, també va agafar el seu pes específic just abans de la Guerra Civil.
Jo crec que també la gràcia, l'aportació d'Aurora Bertrana també és que, com que era filla ja del món cultural i filla de qui era, i va estar a Suïssa formant-se i visquent la vida també, introduint-se en tots els sitges culturals que hi havia a Ginebra, també va arribar aquí amb una formació molt diferent a la resta de catalans que havien viscut i patit la dictadura de Primo de Rivera. Al final ella va estar fent una activitat cultural totalment feliç i satisfactòria que no tenia res a veure amb el que estava passant a Catalunya. Això també va portar una veu tan original com la que va acabar sent en tota la seva obra literària.
Sí, de fet, i va poder fer aquesta veu també per una cosa que ha de dir, i és que es va casar. O sigui, Aurora Bertrana, el que ella buscava era llibertat, i va veure el matrimoni com una oportunitat per ser lliure, per poder viatjar, per poder tenir diners. I llavors, Aurora Bertrana, ens trobem en el moment en què es casa una defensora del matrimoni i del sacrifici de les dones envers els seus homes. Aquesta va ser una faceta seva. Després, si voleu, parlem de què li va passar, però aquesta va ser una faceta seva. I, de fet, quan ella es casa amb Montsià Xofat, que sempre tota la vida el va anomenar així, en les seves memòries sempre apareix com el senyor Xofat. Això, ell era enginyer, llavors li permet viatjar molt amb ell. I va ser quan se'n van anar a la Polinèsia, de fet, i Aurora Bertrana, exacte, i Aurora Bertrana ens arriba aquí començant a escriure aquests articles que en el seu moment la van concebre com una dona molt exòtica, perquè parlava d'uns temes que, evidentment, aquí no...
Pionera en literatura de viatges, i també et diré una cosa, quan va tornar cap aquí a Catalunya abans de la Guerra Civil, vull dir, era... En certa manera, una popstar, també, en el món cultureta de l'època.
Bueno, és que aquesta incursió, diguéssim, amb la seva literatura de viatges, li va donar molta fama. Li va donar molta fama i, realment, és que va ser un esclat, però del fet que, escrivint ella coses exòtiques, se la veia ella com exòtica. No? I llavors, clar, ets un personatge completament diferent a Catalunya. Vull dir, no et sabria dir cap altra figura del moment que li digués, oh sí, que exòtica. No, vull dir, realment es va guanyar com aquesta fama, i és veritat que, evidentment, després, jo crec que fins i tot amb tots els gèneres que va anar conreant al llarg de la seva vida, es va voler treure també una mica aquest estigma de jo sóc l'exòtica de Catalunya, no? Però sí que és veritat que, bueno, li va servir, diguéssim, per guanyar-se alguna mena de fama, exacte, de fama en el moment.
Pionera en la literatura rosa no rosa?
No, jo crec que això va ser més una cosa de necessitat, perquè al final, doncs... Bueno, la vida la va portar els seus desenganys amorosos, diguem-ne, i tot plegat. Bueno, no, i parlem-ne, per què no? O sigui, el seu home al final la va trair, bàsicament, i en el moment crucial el seu home es va passar al bàndol franquista, quan Aurora Bertrana, evidentment, no ho era, i ella es va sentir molt traïda i va ser el seu primer desengany, jo crec, més important de la seva vida. Llavors se'n va anar cap a Suïssa, exiliada, esperant que la família del seu marit l'acollís. No la va acollir, la va deixar en la misèria, i Aurora Bertrana ho va passar molt malament a Suïssa. Mal vivint, de fet, era tal la situació que quasi la Palma, o sigui, realment la van haver de treure de... Vivia com una mena d'altillo, i llavors, bueno, hi havia... Allà vida, hi havia vida i se l'estava menjant, vull dir, realment ho va passar molt malament. I llavors Aurora Bertrana comença a escriure sobre això, perquè si una cosa tenia Aurora Bertrana és que ella necessitava viure per escriure i escriure per viure. Llavors intenta publicar aquests llibres i es troba les portes tancades, perquè eren temes que no interessaven. Llavors, arran del segon desengany que va tenir amorós a la seva vida, que va ser quan estava a Suïssa, es va enamorar d'un artista homosexual que no li feia cap mena de cas, i ell això del rebuig ho portava molt malament. Vull dir, tenim cartes seves...
Sí?
Sí, tenim cartes seves, però com un adolescent estava. Estava enamoradíssima, però com un adolescent. I ho portava molt malament. I llavors, bueno, a veure, com tothom, el del rebuig. O sigui,
no, però
et diré
una cosa, però a vegades això... Vull dir, o sigui, com més rebutges, més obós encara, vull dir, i aquestes coses passen encara a dia d'avui. És que era, també tenia una perspectiva bastant avançada.
Sí, sí, no, vull dir, era... Bueno, jo sempre dic que era una dona del seu temps, amb tots els ets i uts, perquè al final, quan et trobes complicacions, simplement agafes i te sobreposes. Però sí que és veritat que bueno, d'aquest segon desengany va sortir el llibre de Cendres, i el de Cendres el van publicar i la Geminada fa cosa de 3 anys, i havia restat inèdit. Per què? Perquè ningú el volia, perquè parlava d'homosexualitat, parlava d'adulteri, parlava d'incest. Llavors, bueno, al final hi ha un punt de que, enfilant amb això que deies de la novel·la rosa, li van dir, escolta, Aurora, si tu vols publicar, ara s'estila la novel·la rosa. Per tant... Escriu una novel·la rosa.
I què va fer Aurora Bertrana?
Va escriure Vent de Grop. Vent de Grop, jo no diria mai que és una novel·la rosa, però sí que és veritat que la trama, bueno, pues, s'enfoca en un amor, un idili entre un pescador de la Cala, que vindria a ser l'Escala, amb una turista anglesa. Ens col·loquem en el moment del boom turístic a la nostra Costa Brava, i llavors Aurora Bertrana el que fa és fer servir aquesta trama de novel·la rosa per explicar, bàsicament, per criticar l'arribada del turisme a casa nostra, i que jo us ho recomano molt, aquest llibre, perquè té una actualitat increïble. Vull dir, veus com els pescadors al final acabaven llogant les habitacions a casa seva perquè els sortia més barat que no pas anar a cosir xarxes o anar a pescar a la nit, no? I al final, doncs, bueno, el nostre protagonista és un pobre noi que s'enamora d'una turista anglesa i que comença a veure que el món se li obre i que ja no vol ser pescador com era el seu pare.
Aurora Bertrana, geni i figura, fins a la sepultura.
I ara falten 4 minuts per 2:15 del matí. Hem aconseguit, us haig de dir a hores d'ara, que la Núria no s'escapi de vacances a Brasil, perquè sembla que hem aconseguit que Brasil vingui a Tarragona. Núria, bon dia, i com ho hem aconseguit això?
Doncs no ens ha calgut buscar gaire, perquè aquí a Tarragona tenim una comunitat brasilera molt xula, molt potent i molt tarragonina també. Gent de Brasil, però amics de Brasil també a Tarragona. Mira, la proposta era triple, com cada dia. Us demanàvem si volíem que anéssiu, si volíeu que anéssim a Rio,
sí,
a cantar la Garota d'Ipanema, si havíem d'anar a São Paulo a fer unes caipirinhas, o si anàvem a Salvador do Bahia a fer capoeira.
Molt bé, aquestes eren les opcions. I què diuen els oients? Doncs ens han marxat directament tots cap a Rio. No sé si han encertat.
Oh, no, tot i que, escolta, queda pendent, perquè queda la pendent. Xica d'Ipanema és molt xula, la cançó. Segur que te la saps, Manel, també un dia la cantem.
Molt bé, molt bé, fet.
Però avui no, mira, avui les sonoritats són unes altres. A veure què us sona, això. Capoeira, avui toca lluitar, però amb aquesta lluita que és com de dansa, i de fet els membres d'aquesta associació de capoeira porten una samarreta molt xula en què hi posa capoeira, l'art de lluitar somrient. Tenim amb nosaltres, et presento, Manel, a l'Armand. Li demanaré si poden parar una mica. Armand, prou.
És que és música en directe, això.
En directe,
en directe. No us penseu que és un àudio que us hem posat. No, no, això està passant ara mateix, quan falten 2 minuts per 11:15.
Ja està passant gràcies a la gentilesa de l'Armand i del seu grup de jugadors de capoeira, que avui han fet aquesta classe especial al matí suportant la calor, i a més aquí al Serrallo, a tocar del mar, com si estiguéssim a Salvador de Bahia. Armand, bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, l'Armand és un superconegut de Tarragona, perquè ell professionalment es dedica a la il·lustració, és il·lustrador, i és molt bo, i ja només amb això tindríem una entrevista. Però avui el pillem per la seva passió, la passió que té per la capoeira. De fet, ets el mestre aranya, així et diuen, no, Armand?
Bueno, sí, aranya, però mestre no. No sóc encara mestre, però sóc aranya, això sí.
Ets un jugador. Els que fan capoeira es diuen jugadors?
Bueno, són alumnes, i dintre dels graus que hi ha, almenys a la nostra escola, són alumnes. Després tenim alumne format, professor, contramestre, i l'últim grau és el mestre, que és el que nosaltres tenim, un mestre.
Tot això té pinta de jerarquia d'arts marcials, però en realitat la capoeira és mig art defensa i atac i mig dansa, no? Uh-huh.
Sí, té una barreja de, òbviament, de dansa, no? Perquè és algú molt implícit dintre de la cultura africana, però també...
Deixem l'instrument a terra, que ara pararem d'aquests instruments, que són com uns arcs fets així amb una canya i un filferro, que és el que vibra i dona el so. Digues, deies que és una dansa que té a veure amb la cultura africana.
Africana i indígena també, perquè són les persones que es van trobar els portuguesos quan van arribar al Brasil, no? Uh-huh. Després van portar per esclavitzats els africans, i allí es barreja entre els indígenes que hi havia la cultura portuguesa i l'africana.
I era quan eren esclaus, era una manera d'anar practicant per poder-se defensar, però sense que ho veiessin els senyors, no? Dissimulant.
Clar, havien de dissimular perquè no podien fer cap acte que semblés que impliqués una revolta, no? Encara així, ells moltes vegades aconseguien fugir i crear les seves pròpies poblacions, que es diuen quilombos, que són com paraules que s'utilitza molt a la capoeira, com un lloc de llibertat i de protecció.
I és això, a les nits, no? Després de treballar al camp, anàvem practicant això. No, no, estem ballant, però en realitat és un ball que té moltes acrobàcies, moltes patades, vull dir que realment és una lluita també.
Sí, home, es pot utilitzar de moltes maneres, no? Nosaltres ho enfocem normalment d'una manera pedagògica, no? Però és veritat que actualment hi ha moviments que són una mica més de lluita dintre del món de la capoeira.
I tu com vas fer cap amb aquest món, Armand? Perquè tu ets del Poble Sec. A veure, sí que trepitgem el brasileiro per el portuguès, però vaja.
Bueno, jo estava al meu barri fent esport i ho havia vist, però no sabia exactament si era realitat o era una pel·lícula. Aleshores, un dia va aparèixer al gimnàs on jo anava a fer, jo què sé, no, a fer bàsquet, futbol, el que fas d'adolescent. I va aparèixer aquesta activitat i fins ara. Això va ser l'any 97, doncs fins ara.
I vas dir, això és el meu, això és l'activitat que m'agrada. Mm-hmm.
Sí, perquè englobava moltes coses que no fa un art marcial, per exemple, tal qual, no? Que era tocar música, cantar, aprendre un idioma, acrobàcia, lluita, defensa i comunitat, sobretot.
Jo volia saber també, Armand, bon dia, no sé si tot plegat, parlàvem justament doncs, que combina una mica doncs, això, aquests moviments de defensa esportius, fins i tot també de ball. No sé si la capoeira implica també una filosofia de vida més enllà del que ens explicaves.
Bueno, pues justament això és el que jo sempre dic als meus fills. Mm. Justament això, i òbviament a les persones... No és per diferenciar que un professor o un alumne sigui menys, no? Val. Però les persones que m'acompanyen a la classe i que jo acompanyo a ells, sempre intento mantenir aquesta, justament això que estàs dient ara mateix, no? Aquesta filosofia de que el nostre objectiu és poder arribar als 80 anys i seguir fent el mateix, perquè al final és juntar-se, tocar, cantar i fer exercici i que s'oxigeni el cos i la sang, no? Dintre d'un ambient, doncs, en aquest cas nosaltres, familiar i, òbviament, d'amistat. Aquesta és la nostra filosofia, en teoria.
Molt bé, 80 anys no teniu, però, home, aquí veig cares granadetes, de la meva generació, i veig que esteu estupendos i que s'ha de tenir una forma física una mica bona per fer capoeira, s'ha de ser molt flexible, veiem uns moviments gairebé de ninjas.
Bueno, jo en això, clar, com la meva natura no m'ha permès una flexibilitat de ninja, doncs faig el que puc, no? Però en veritat, saps què passa? Que això és com quan comences a escriure. Tu no saps les lletres, primer comences dibuixant i després les vas transformant en lletres, li dones un so, les juntes i tens una paraula. Doncs aquí passa igual. Si tothom el que vingués a la classe fos atleta, el més segur que els dos dies ja no voldria practicar més, perquè no tindria un repte amb el seu cos. Mm-hmm. En canvi, si tu observes, t'agrada, t'emporta la música, veus que l'ambient és favorable a el que tu estàs buscant, això es va desenvolupant poquet a poquet.
La música és molt especial, és molt important. Digue'ns què és aquest instrument.
Exacte, que ens hem quedat amb la curiositat perquè hem vist que l'apartàveu un moment, però jo vull saber què és el que produïa tots aquests sons que escoltàvem al principi de la connexió.
Val, això és el que també una altra vegada diferencia de les altres lluites. No? La capoeira és important que tingui un vincle entre les persones i l'activitat en si, que és la música, no? És el que ens uneix, diguéssim, no? Aquest instrument, en aquest cas el que estàvem tocant ara, estàvem tocant un pandero portat, un pandero que és àrab, però que van portar els portuguesos.
Toca, toca. Anna, m'has dit que et deies, Anna?
Sí, toca, Anna.
A veure.
És un pandero. Mm-hmm. I això que dèiem a l'instrument aquest, gràcies, Anna, l'instrument de canyes... Perdona, recorda'm el teu nom.
Brenno.
Dreno, l'instrument aquest que és una canya, és com un arc, com el típic arc de tirar fletxes que ens faríem de petits, perquè a més està fet com amb una canya, amb un pal canya, una canya que es doblega, i té un fil ferro, no? I amb aquest fil ferro s'hi enganxa una peça metàl·lica, després farem foto, I va enganxat també un coco, que el coco fa percussió, veritat? I llavors amb una varilla, com pot ser la vareta màgica de Harry Potter, es va fent picar el fil ferro i sona, a veure com sona. És que és una combinació
de... Què ritme, això,
I per si fos poc, combinem això, que agafem la peça metàl·lica, anem picant amb la vareta i alhora a la mà tenim una campaneta com si fos unes castanyoles.
Oh.
Un sonall. Uau, escolta'm, un sol és instrument
xulíssim.
I les dues mans es pot fer de tot.
Sí.
Es pot fer de tot, sí, la idea és aquesta.
Però cal tenir ritme i puntó.
Bueno, clar. Si no el tens, l'agafes. És que, no, clar, és que saps que el que passa? Que, clar, d'aquí del que es tracta és de... que la gent pugui practicar. Si la gent ha de ser forta, flexible, amb ritme, no hi hauria ningú a la classe. No? Aleshores, un va agafant aquestes coses.
La filosofia que dèiem abans, Manel, del tema de la capoeira, també és aquest punt de filosofia que porta l'Armand d'aprenentatge, no? Un constant aprenent
clar.
Cada dia.
De fet, jo volia preguntar també, Núria, perquè ara hem escoltat i ens ha fet aquesta breu demostració d'aquests instruments. No sé si hi ha també algun mantra o alguna frase d'alguna cançó que puguem també cantar fàcilment i que l'Armand, amb el seu grup, doncs, ens puguin ensenyar ara abans d'acabar aquesta connexió.
Sí, podem fer. Hi ha moltes... Mira, aquesta paraula de mantra no n'hi ha exactament, però sí que hi ha unes paraules, frases que es repeteixen, que es diuen corridos, dins de la roda, que són com eslògans, per entendre'ns, no?, que es repeteixen i que formen part del joc. I sí, podem fer una... La faig primer individual i després la toquem?
Vinga.
Sí, perfecte.
Hi ha una música que diu així... Capoeira é defesa, ataque, ginga no corpo e malandragem. Què vol dir? És defensa, ataque, ginga no corpo, és el moviment bàsic que tenim a la capoeira. És una manera de moure's
completa. Com és?
Ginga.
És així com un balanceig?
Sí, exacte. És un balanceig cap endavant i cap enrere. Sempre nosaltres, per això estem aquí al Serrallo, no? Perquè aprovem, com tu has dit, el nostre mestre és de Bahia, Salvador de Bahia. I té molta vinculació, òbviament, als esclaus per entrada dels vaixells. Per això moltes vegades entrenem aquí al Serrallo per fer aquesta...
La connexió vincle, espiritual.
No? Sí. Bueno, espiritual no ho sé, això depèn de cada un, però almenys el vincle escenogràfic d'escena és aquest.
Doncs molt a veure, torna'ns a recordar la frase.
Fem una cosa, Núria, per acabar, per fer-ho tot maco, m'acomiado ja de vosaltres, a tu, de l'Armani, de tot l'equip, i si vols, acomiadem aquesta connexió posant en marxa, doncs, això, tots aquests instruments i aquest corrido, què et sembla?
Sí. Armand, per cert, hi ha alguna, com es diria en portuguès, o com acomiadeu la capoeira quan ja està un adeu? Com acomiadeu el programa? Aberto de Ferias.
Escolta'm.
Es diu així el programa.
Escolta'm, domines, eh?
Sí, ui, a tope.
Jo crec que demà, mira, aquesta tarda tenim classe, Núria, ja pots venir a la rebassada aquesta vegada. O sigui.
Sí, però jo parlar, cantar, a jugar no crec, a ballar no crec. Escolta, com acomiadaríem? Com diríem, un adeu, un beginyo?
Bueno, no, però a la capoeira. Sí. Bueno, a la capoeira, quan s'acaba la roda, cantem així, adeus, adeus, boa viagem, eu vou embora, boa viagem, adeus, adeus, boa viagem, que diu bon viatge.
Que
molt bé.
Vinga,
molt
va, bé. Ens quedem amb la vostra música, doncs, per tancar la connexió. Amb l'Armand, avui, amb aquest trosset de Brasil a Tarragona.
Gràcies.
Capoeira é defesa, tá que ginga no corpo, é malandragem. Capoeira é defesa, tá que ginga do corpo, é malandragem. Capoeira é defesa, tá que ginga do corpo, é malandragem. A capoeira é defesa, tá que ginga do corpo, é malandragem.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I nosaltres, a l'Obert per Vacances, continuem coneixent productes, projectes que podeu trobar a la xarxa. A més, avui us descobrim el violoncel desconegut, un projecte que podeu trobar, com dèiem, a la xarxa Més, en format vídeo i també en format podcast. Els seus impulsors són el violoncel·lista Marc Renau i la pianista Marta Auguer, el duet Lambert, que cada any organitzen un concert amb peces de compositors catalans dels segles XIX i XX que han quedat en l'oblit. En concret, d'enguany, el que podrem veure d'aquí poc en aquesta quarta edició, el tindreu disponible a la xarxa Més properament d'aquí molt poc i també el protagonista en serà el compositor Joan Baptista Lambert. Avui en volem parlar amb els protagonistes, amb doncs, les peces claus d'aquest podcast, aquest videopodcast. Marta i Marc, benvinguts, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies bon dia. Per acompanyar-nos. Primer de tot, com està anant l'estiu? L'esteu podent gaudir o encara esteu treballant?
Bé, jo ara mateix sóc a Alemanya, o sigui que de clima estic molt bé, està molt, molt fresquet aquí.
Molt bé, i tu, Marta?
Jo estic a la Segarra, mig treballant, mig de vacances, i aguantant la calor.
Molt bé, doncs Marc, començant una mica pel principi, explica'ns una mica com va sorgir aquest projecte i també què us va empènyer a fer justament a cercar aquestes partitures oblidades.
Això és un fruit d'un procés d'uns quants anys, perquè al llarg dels anys, sobretot després d'acabar els estudis superiors i dedicar-me a la vida professional, em vaig adonar de que no coneixia o que no havia tocat i repertori per a violoncel de compositors catalans. I em va sobtar, i jo vaig tenir la primera idea que vaig tenir, va dir, bueno, és que si no ha tocat res és que no hi ha res, i és l'explicació fàcil i ràpida que em vaig donar a mi mateix. I amb el temps vaig anar adonant que estava equivocat i va haver un moment que em vaig emprenyar a mi mateix. Vaig dir, no pot ser això. I vaig voler aportar un granet de sorra per revertir-ho i que això en un futur no sigui així.
Ara tot plegat ho esteu demostrant, doncs justament totes aquestes perles, no? Esteu traient al descobert amb aquest programa, amb aquest violoncel desconegut. Marta, com pot ser que tinguem tanta música desconeguda?
Jo crec que l'explicació rau una mica en la nostra història i que cíclicament, malauradament, en la història de Catalunya hi ha períodes que són més aviat de repressió. I en el cas del segle XX hi ha un fet molt evident, que és la Guerra Civil Espanyola, que ho destrossa tot, ho trenca tot, trenca tot el teixit cultural, musical que hi havia. Pau Casals s'exilia, per posar un exemple ràpid i fàcil. I després, durant els llargs anys del franquisme, no hi ha realment una reconstrucció cultural. Senzillament es manté tot amb un nivell molt baix i es triga molts anys. I clar, i aquesta manera es trenca la vinculació amb el passat i s'acaba oblidant.
I un cop les localitzeu, aquestes partitures, què és el que hi feu? Les arrangeu? Es publiquen? És a dir, quin és el tractament que li feu un cop les teniu localitzades?
Bueno, en principi la localització és complexa perquè hem d'anar als diferents arxius i biblioteques de Catalunya. De fet, l'edició actual crec que estan trobades totes al Centre de Documentació de l'Orfeo Català, però hem anat a l'Arxiu Comarcal de Manresa, a la Biblioteca de Catalunya, a l'Arxiu de l'Orfeo Badaloní, algunes en arxius familiars, bueno, és un llarg d'etcètera. Llavors, un cop tenim tot aquest repertori, cada any escollim més o menys un repertori d'uns 45-50 minuts, que és el que volem recuperar aquell any, i llavors doncs la fem digitalitzar les partitures i llavors ja comença la part d'estudi, que és de correcció d'aquestes partitures digitalitzades, fem recerca, n'estudiem la interpretació purament musical, i bé, anem fent. I a la llarga la idea és tot això poder-ho anar publicant perquè a tots els violoncel·listes i pianistes hi tinguin un accés més fàcil.
Molt bé. De fet, com dèiem al començar, doncs, les anteriors entregues d'aquest podcast, que tant es pot veure en vídeo com també escoltar en la seva forma, en el seu format d'àudio, doncs es pot trobar tot plegat a la xarxa Més, i estem a punt, o d'aquí poc, doncs trobarem aquesta nova entrega, aquesta quarta edició. Expliqueu-nos una mica a qui va dedicada i feu-nos una mica d'espoiler també de qui era i una mica també doncs, com el podem catalogar.
Bé, l'autor d'aquesta temporada, que és en Joan Batista Lambert, és segurament el cas més cridaner dels que hem anat coneixent i investigant, del compositor més interessant des del punt de vista com a compositor d'ambició musical i, per altra banda, potser, per contrast, realment desconegut. O sigui, hi ha altres que potser hi ha una correlació més per fer un retrat així ràpid del Lambert. Era un col·leccionista de premis de composició. No està clar quants en va guanyar, no sé si 40, 100, segons les fonts, però realment es va dedicar la seva vida a anar presentant-se a cursos de composició i els guanyava tots, aparentment.
De fet, parlàvem de que ja teniu publicades tres temporades anteriors. Si ara algú que ens està escoltant des de casa, ara que estem a l'estiu i segurament tenim una mica més de temps, ens recomanaríeu alguna entrega concreta, algun autor o alguna peça que sigui especial per alguna cosa per vosaltres?
Ui, n'hi haurien moltes perquè cada una té la seva peculiaritat. Si n'haguéssim de dir alguna, potser la meravellosa rondalla de Francesc Pujol seria una, perquè Francesc Pujol va ser un personatge molt important a la història de la música catalana. Però també tenim una perla, que és de Rafael Martínez Valls, que és molt conegut per la cançó d'Amor i de Guerra, i ens va deixar la seva elegia. Nosaltres dos també vam descobrir el compositor Joan Pujol i Mateu, del que ja tenim la integral de les seves quatre obres gravades aquí per la xarxa. I clar, podríem seguir. De Lambert, per exemple, ja gravar tres capítols amb tres obres que té, i aquest any complementarem amb les dues últimes, que així us podeu anar introduint en el llenguatge Lambert.
Molt bé.
I, bueno, podríem continuar, però...
Molt bé. Escolta'm, fent una mica així de cerca i veient una mica la feina que ja heu fet, hem vist que la presència de les dones queda molt reduïda, és gairebé anecdòtica. Què passava? Que en aquella època les dones no feien música o potser no se'ls hi prestava la suficient atenció?
Sí que feien música. De fet, hi ha moltes dones intèrprets, però que escrivissin en tenim menys constància. N'hi havien... Però suposo que no tenien... Bueno, potser n'hi havia més de les que coneixem, perquè tenien una projecció menor, però n'hi ha, i estem a la recerca. De fet, segurament l'any que ve tocarem la peça d'una dona, i també sabem d'alguna dona que va composar per violoncel i piano, però no en trobem les partitures, i estem allí buscant.
Molt bé, fent cerca, eh? Amb això que ens dèieu en aquest punt, parlàvem justament de totes aquestes composicions i és veritat que la majoria són de músics, però no especialment fetes amb violoncel. Com es fa aquesta composició, com es composen aquestes peces per acabar fent justament un instrument que no és el que acabes tocant?
Això, bueno, aquí és el mèrit del compositor. Mm-hmm. És a dir, un compositor, un bon compositor, no necessàriament ha de tocar l'instrument per escriure una obra per aquest instrument, si l'entén, si sap com funciona, si coneix les fortaleses i quin suc en pot treure, no? I aquí és el mèrit de ser compositor i d'escriure bé i bona música.
Mm-hmm. Doncs tota aquesta bona feina ho podrem veure properament d'aquí molt poquet a la xarxa Més amb aquesta quarta temporada que no ens hem de perdre. Ara que ja està part o gran part de la feina doncs feta, l'heu gaudit, Marc i Marta, ara a l'espera ja de veure el resultat final, no?
Sí, sí.
Sí, home, Lambert també ha sigut tot un repte perquè és una obra difícil d'interpretar i ens fa molta il·lusió poder-ho mostrar. Uh-huh. i que sigui més conegut realment.
Molt bé, doncs ens quedarem a l'espera, estarem tots ben atents a la xarxa Més per seguir escoltant, veient i gaudint aquest violoncel desconegut. Gràcies per passar aquesta estona d'estiu amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sintonitza Obert per Vacances.
Som-hi, falten 11 minuts per arribar a les 11 del matí. Esteu escoltant l'Obert per Vacances i és el moment de preparar les nostres agendes i començar a escoltar quines propostes i recomanacions ens porta avui el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià, com estàs?
Bon dia, Manel. Molt bé. I tu, què tal?
Doncs mira, amb ganes de conèixer propostes que ens apropis doncs, per fer justament quan acabem el programa.
I tant que sí. Doncs nosaltres seguim de festes majors, com destacàvem ahir, també arreu del territori, com és el cas de les Santes, la festa major de Mataró, que en aquest cas és l'única que tenen, ja que en ella fan honor a la vegada a les seves dues patrones, a Santa Juliana i a Santa Sempronianna. Per tant, com que només tenen una festa major, doncs anem a destacar-la. Se celebra des de la primera meitat del segle XIX, entorn al 27 de juliol, però el programa ja ens ofereix activitats per a tots els gustos i per a tots els públics. Actes com, per exemple, la nit boja amb el desvetllament bellugós, l'escapada a negra nit fins a l'anem a tancar, l'última cercavila de les compasses. No en falten tampoc actes tan tradicionals i populars com l'ofici de les santes, els focs i fins i tot les matinades que recorren els carrers de la ciutat per anunciar que arriba la diada.
Doncs si teniu oportunitat, teniu a gaudir-la, recomanadíssimes. Veurem també si aquestes, aquesta previsió meteorològica respecta també doncs, la celebració de les Santes. Dit això, què més? Més coses?
Haurem de creuar els dits. Exacte. Ara, Manel, si et sembla, posem-nos poètics, perquè tenim el recital del Rus, que en el marc del Festival de Poesia Rus de l'Espluga de Francolí, que s'estarà celebrant ja tots aquests dies fins al dissabte al Museu Terra.
I què ens tenen preparat? Què hi podrem fer?
Doncs mira, si et sembla, ells mateixos ens ho expliquen. Escoltem a Aida Boix, la directora del Museu Terra.
Estem molt contentes amb l'assistència d'aquests primers dies del festival i aquest dijous a les 8 de la tarda aquí al Museu Terra hi haurà l'acte central del Festival Rus, el recital poètic, en el que contarem amb la presència de Pau Badell, Laura Artesi, Josep Civit i Marta Pessarrodona i el tancament d'aquest recital el farà Dialèctrica. El divendres tindrem el concert de Borja Penalba i el dissabte tancarem la 13a edició del Rusc amb el Rusquet i la inauguració a les 12 del migdia de l'exposició Dones i paisatge, un diàleg amb la Conca de Barberà.
Doncs recital del Rusc, una altra proposta per gaudir aquests dies.
Molt bona pinta i de la poesia anem ara cap a la rumba.
Tota la vida per fer una rumba catalana i ara que ja l'estic fent no sé pas de què parlar-te.
Doncs rumbeta per acabar, perquè la següent proposta ens porta a rumb cap a Palamós. Mm-hmm. Que amb aquest joc de paraules, aquest festival arriba a la 12a edició amb la voluntat de posar en valor la música popular i tradicional, no?, del gènere de la rumba catalana, així com ampliar i millorar l'oferta de música en viu a l'aire lliure de la Costa Brava.
Doncs meravellosa aquesta proposta. I on i a quina hora tindrà lloc?
Doncs el Rumb a Palamós es porta a terme a l'aire lliure i de manera gratuïta tots els divendres d'aquest mes de juliol a les 10 de la nit, però a més, demà 24 de juliol, a motiu del Dia Internacional de la Rumba, doncs tindrem al vespre un escenari mòbil que farà un recorregut per diferents espais pel municipi.
Doncs una molt bona proposta i, a més, si no ho tinc mal entès, Adrià, és un festival sostenible.
Exacte, rumba sostenible, perquè el festival, és important remarcar-ho, que utilitza equips exclusivament d'energies solars i renovables, marcant-se com a objectiu la intenció de ser un festival 100% sostenible.
Doncs escolta, molt a favor de totes aquestes iniciatives sostenibles, també en el món i en l'entorn de la cultura. Doncs aquests són els plans, hem pres bona nota. Gràcies, Adrià, que vagi molt bé. Fins demà.
A vosaltres, fins demà.
Vinga, ara falten 7 minuts per arribar a les 11 del matí. És el moment de tornar a entrar en el joc. Quin entrar més estrany. He entrat així com amb doble escala,
saps? Nerviós,
tornar
Manel.
A entrar en l'entorn de la cançó de l'estiu. Tenim ja una proposta que us hem presentat quan hem tancat la primera hora. I ara Sergi López Total, que torna amb la Júlia Llanes, ens presenta la segona proposta. A veure, on ens portes, tu?
Mira, la Júlia ha vingut també des del 2022 sí? amb la Bizarrap Session de Quevedo. Mm? Jo també vinc amb un bon hit a la motxilla. Per això...
Quevedo, el cantant.
Que ve del cantant. I jo vinc també amb un bon tema. Això sí, el meu és més de proximitat, però de proximitat.
Quilòmetre zero, gairebé.
Sí, del Maresme,
val,
fins i tot.
Val.
Això significa que us he portat, segur que sabeu aquí, Júlia.
Un bon grup que ens agrada molt d'aquí al costat. Bueno, jo dic
que... És que hi ha de molt bons aquí, a la nostra comarca. És que
sí,
podríem...
però hi ha un duet que ho ha patat, que ho està patant encara.
Doncs...
Duet?
Duet? Duet són dos, oi? Són dos, no?
Són dos?
Jo crec que són dos. Sí, sí, segur, són dos. Sí.
Ai, jo pensava que eren
jo
més.
Jo crec que són dos i els acompanya més gent, però el grup són ells dos.
El grup són ells.
Vale, clar. Doncs tenia informació errònia, jo.
O sigui, la foto és només gent, però ells són els protagonistes. Anem a dir qui són, perquè la gent a casa...
Manel, qui són?
Qui són? The Tyets.
Són The Tyets.
Els Tyets.
Els Tyets.
Els oncles.
Els oncles.
Doncs sí,
els oncles de Catalunya.
Els Tyets, els Tyets. Venen patant-ho fort des de fa ja uns quants anys, especialment des del seu llançament de l'àlbum Epic Solete, que va ser l'any 2023, l'any 2023,
sí.
Del qual forma part la cançó que portem al programa d'avui, a l'Obert per Vacances, la que porto jo.
Doncs aquesta és una cançó, però, clar, estaves parlant del 2023 i és que avui, no sé si t'has donat compte, estem parlant de l'any 2022. Llavors,
sí,
no sé si t'hem d'invalidar aquesta proposta
sempre,
directament.
Com jo sempre vaig un pas pel davant, sí. T'he de dir que paris al carro, perquè jo vinc amb Bailoteo, una de les joies del disc dels cantants mataronins, que, com hem dit, va ser publicat al març del 23, però, tanmateix, Bailoteo va sortir en forma de senzill al novembre del 22.
Val.
Un avenç del que ha acabat esdevenint un dels àlbums més exitosos de la música catalana dels últims anys, jo crec. Me l'has de donar per bona.
A veure, la proposta te la dono per bona. Te la dono per bona, però això no vol dir que et doni el punt. Clar, el punt...
Ara el Carles ens la farà sonar una mica i ja segur
sí,
que...
ara sonarà. Sí, sí, sí. És a dir, acabarem el programa amb la cançó, això segur, segur. Però hem de saber qui guanya. Júlia, quina era la teva proposta?
Jo portava el Quédate de Quevedo.
De Quevedo. I el Sergi portava els Tyets. Carles Soler, qui ha de guanyar avui? Recordem un moment, abans que diguis el veredicte, la Júlia té un punt i mig.
Aquesta setmana.
I el Sergi té mig punt. Això és una realitat. Tens un moment...
Però per què rius?
No, perquè em fa com gràcies.
A
dir que...
No, molta jo... gràcia que et
que estiguem a dimecres i tinguis només com mig punt, no ho sé, però ara podríeu quedar empat en aquest moment, perquè si ara guanyes el punt,
surprise,
estareu un punt i mig.
Tambor.
Amb un punt i mig. Carles Soler, aquí li donem el punt sencer avui. El Sergi. Sergi López Total, per tant, esteu empat ara mateix.
Tongo.
Un i mig amb un i mig. Veurem demà què passa, Júlia, no estàs d'acord amb la
consideració. I a mi... No cal.
Però jo he de dir que a mi se m'ha criticat molt per entrar sense guió i aquí tinc un company que ha entrat també amb el mòbil.
Digue-ho. Molt bé.
Portar les cases preparades queden molt millor.
Bueno, estaria per veure. Gràcies als dos i gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos un matí més d'estiu a l'Obert per Vacances. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 9 del matí, que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu!
perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat.